L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
Putes! Tenim de vostres madrigueres que vos conèixen! Sois unes putes infàmeres! Os prometo que vais a follar totes en la capella! Vamos a educar!
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el crit de guerra dels joves del Col·legi Major de Madrid que posa els pèls de punta. El detonant va ser el cas de la Manada, la noia de 18 anys, violada per 5 homes el 2016. I fa poc el cas de la Manada de Castelldefels, 5 homes es mofaven d'agredir sexualment les dones. Amb el mito es va destapar la punta de l'iceberg i assistim a diari a un degoteig de casos d'abusos i violacions que han activat totes les alarmes. Segons la Fiscalia, es dupliquen els delictes sexuals només entre menors, i en el conjunt de l'Estat hi ha un nou cas cada 3 hores. Avui, la cultura de l'abús i de les violacions. En parlem amb
Laura Ferrer, educadora social especialista en educació sexual i emocional. Treballa amb Mossos per la prevenció i detecció d'agressions sexuals. Mireia Expósito, mossa d'esquadra, treballa fent formació a les escoles. L'advocada Sílvia Soliguer, especialista en violència sexual masclista. I sentirem el testimoni de la Laura. Acabarem amb el Jaume Centelles i el concurs dels llibres per somiar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La violació no és una qüestió passional, sinó política. Un acte de poder. Susan Brownmiller.
Avui a l'Ofici d'Educar acabam la cultura de l'abús i de les violacions. Benvingudes Laura, Mireia, Sílvia a l'Ofici d'Educar. El concepte cultura de la violació, atenció, neix el 1970 de les feministes radicals nord-americanes per denunciar que als Estats Units es glorificaven les agressions sexuals contra les dones i es responsabilitzava la víctima de la violència de manera sistemàtica. La cultura de la violació, segons l'Organització de les Nacions Unides, és omnipresent, present a tot arreu i gravada en la nostra manera de pensar, parlar i moure'ns pel món. Laura, què és la cultura de l'abús i de la violació?
Hola, bon dia. Doncs bàsicament és la normalització de la violència sexual, ignorant i minimitzant-la totalment, inclús fonamentant-la, no? Ara avui en dia tenim molts joves i molta gent de que inclús xuleja aquest fet de dir, pues, he fet això, he fet allò, quan no en som conscients realment que és un abús i que és una violència, sigui sexual o de qualsevol manera, és violència. I que l'objectiu és com aconseguir, no? Aconseguir objectius, que ja sigui pues, el cos d'una dona o anar al llit amb una persona, i seria aquesta manera de veure la cultura de la violació, que és una normalització que vivim dintre d'aquesta societat que la normalitza i, per tant, ni la veiem, perquè és tan normal per nosaltres que ni en som conscients que això no és normal. No sé si m'explico.
Que fort que dius xuleja. Hi ha joves que xulegen. La cultura de la violació centra la responsabilitat en les dones, no en el violador. Sílvia.
Hola, bon dia. Sí, totalment d'acord. Estem assistint ara mateix amb un repunt d'aquesta violència i crec que està passant, en primer lloc, perquè hi ha una sensació també d'impunitat. Crec que és una qüestió cultural la que hem de revertir, per tant això genera molt de moviment. I per altra banda, doncs, ens trobem que les dones estan com sent més valentes i es decideixen a denunciar més aquests fets i, per tant, ens trobem en aquest repunt important que ja va passar, per exemple, el 2014 quan es va aprovar la llei contra la violència de gènere, on també va haver un repunt de casos i també una commoció social per tot el que estava passant. I llavors entenc que ara seria com un moment de revulsiu, no? de poder treure a la llum totes aquestes agressions que estan ja inserides en la societat i que bueno, d'alguna manera han de sortir, no? I per tant, jo crec que en aquest moment està emergint per aquesta situació.
La Laura Ferrer ha treballat amb Mossos, l'acompanyament a noies de Figueres que han patit agressions sexistes per mòbil i violacions directes. Diu, és molt fort tot el que es posa dins una vagina, o nenes de 12 anys fent sexe anal amb diverses persones sense preservatiu. Mireia Expósito és mossa, ja ho hem dit, treballa fent formació a les escoles, porta diversos casos de nois joves que utilitzen les xarxes per agredir noies enganyant-les i manipulant-les psicològicament i que finalment acaben en violació. Estem parlant de nenes de 12 i 13 anys i els nois són d'uns 20-24 anys. Per això s'ha creat un dossier per regalar a les noies i als joves on queda molt ben explicat els seus drets i què es pot i què no es pot denunciar. Laura i també Mireia, amb què us esteu trobant en aquests moments? Sentim cada dia com un degoteig de casos, hi ha una situació d'alarma, no?
Doncs sí, com molt bé deies, ens estem trobant nenes molt joves, 12-13 anys, és a dir, nenes de primer, segon d'ESO, que la seva primera relació sexual passa per una agressió sexual no consentida, evidentment, i moltes vegades aquestes víctimes, les que hem portat, és les que hem treballat amb la Laura, són nenes les quals han estat captades a través de les xarxes socials, a través de perfils d'Instagram, de gent que es feia passar per nois de 17, 16, 17 anys, quan en realitat, quan es trobaven i quedaven físicament amb aquesta gent que no coneixen de res, perquè darrere les xarxes tots sabem que hi ha molta gent que menteix i pots fer un perfil fals tranquil·lament, i quan es trobaven amb aquesta persona de la qual s'havien mig enamorat, es trobaven amb un adult de 24 anys que les forçava. I això és molt dur, i estem treballant molt nosaltres, sobretot a nivell de quart d'ESO, primer, segon d'ESO, i cicles formatius per erradicar, no, si més no, intentar exposar quins indicadors d'abús hi ha i que puguin detectar que hi ha situacions de risc que hem d'anar alerta.
Quin és el perfil que us esteu trobant de l'agressor i de les víctimes? Abans ens deia la Laura, n'hi ha que xulegen, no? És a dir, aquí hi ha alguna cultura, hi ha alguna cosa que no estem fent bé.
Totalment. No estem fent bé des de fa molt de temps. Mira, pensant en aquesta pregunta, no? Potser la majoria de la gent pensa, ui, quina cultura o quines tradicions tenen, no? Les persones que són agressors i víctimes, i reflexionant, realment, el perfil de l'agressor és una persona que té penis i que té una expressió de gènere masculina. I la víctima és una persona que té vulva i té pits i té una expressió de gènere femenina. És igual les cultures, és igual l'edat, és igual qualsevol tipus de feina. Bàsicament és això. La persona que ha crescut com una concepció de mascle, de nen, és l'agressor, principalment, i la víctima, que no hauria de ser així, però és persones doncs, que tenen bueno, cos de dona, no? Cos femení.
Sí, sí, totalment d'acord amb la Laura. Vull dir que ja no hi ha un que diguis, mira, doncs anem, els trets van per aquí o per allà, sinó que qualsevol moment, qualsevol dona pot ser agredida sexualment i qualsevol home pot sentir-se amb el dret de trepitjar el dret de qualsevol dona, sí, i abusar d'ella.
Sí, o sigui, català,
sí,
sigui...
No, sí, no tenim un estereotip de dir, no, sí que amb els números a la mà hem vist, no? Hi ha un estudi de Vall d'Hebron, que no sé si el teniu present, que vam presentar al novembre, que deia que un de cada tres agressors sexuals era menor d'edat. És a dir, que ja s'estan agredint sexualment entre iguals. Ja no és el típic violador que ens podem trobar al carrer, no? Jo penso en la meva època, que jo quan parlo amb els nens i nenes dels instituts, no? Jo tinc 45 anys i els dic, bueno, doncs abans potser sí que hi havia més el violador que tenies por, no? En un moment determinat, tipus violador de l'Eixample, que estem aquí, tenim una edat ja, no? Doncs ara no són violadors de l'Eixample, el perfil, sinó són nanos que poden estar assentats a la mateixa aula, no? D'aquella nena.
I
propis companys de classe, i gent que per les xarxes s'obren i parlen per Instagram sense saber amb qui parlen, perquè és la seva manera de socialitzar, que això és un canvi de paradigma amb els seus beneficis i els seus inconvenients, i jo crec que aquest inconvenient hi és, igual que estan d'acord tant la Sílvia com la Laura, amb el tema de l'accés a la pornografia, que està demostrat que a partir dels 8 anys ja hi ha el primer contacte amb els temes de pornografia, i amb 14 anys és una cosa habitual que mirin doncs, pornografia, que això tots sabem que és una cosa, evidentment, totalment masclista, i que la dona i és violència pura i dura. I s'eduquen, hi ha una manca de, i això la Laura ho sabrà més que jo, una manca, no, que ens trobem nosaltres a Mossos quan fem aquestes xerrades i parlem amb els adolescents, manca d'una educació sexoafectiva normalitzada. És a dir, estan mirant també sèries, no cal anar tampoc amb Instagrams, ni només que mireu alguna sèrie, depèn de qui. Jo pregunto nens de primer d'ESO, una sèrie tipus Élite, per exemple, pregunto qui l'ha vista, la meitat de l'auditori normalment m'aixeca la mà i els hi pregunto, ho veieu sols o amb els pares? I molts d'ells ho veuen sols, que ja són temàtiques que no són per l'edat, i a més no podem deixar la mainada, que estan molt sols, amb un mòbil, sense control parental i amb un mando de la tele per mirar qualsevol cosa a qualsevol hora. Jo crec que aquí la feina, com deia també la Sílvia, no? és molt transversal, i hi ha molta feina a fer des de casa, des de les institucions i, evidentment, des de les tres persones que aquí estem, no? Que estem picant pedra. Però sí, sí, és un d'aquests temes que jo veig, no sé elles com ho veuen, però els trets, jo penso que van per aquí.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'acabar amb la cultura de l'abús i de les violacions. La Laura ens explica que ha estat agredida sexualment i com ho ha gestionat i si se sent que hi ha aquesta cultura de l'abús i la violació i com la fa sentir.
Jo sento que he estat agredida i que no hauria passat segurament si hagués tingut més cura en l'ambient familiar. I ho vaig gestionar parlant amb els meus pares i sobretot amb gent que em va ajudar fora del nucli familiar. Crec que és molt important tenir suport de gent externa que vegi les coses d'una manera diferent i que pugui col·laborar a gestionar-ho el millor possible. I sento que sí que hi ha aquesta cultura de l'abús i la violació i que no es té prou control sobre el que realment està passant a cada persona i la diferència que hi ha entre la desconfiança que tenim sobre el que està explicant, que algunes persones arriben a no creure-la i això no ho veig just de cap manera i em fa sentir molt preocupada i en tensió amb el món que m'envolta.
Sisplau, ensenyors, tenir esperit crític.
No són les víctimes les que han d'adaptar al procediment judicial. Som nosaltres que hem d'adaptar-nos a elles i a les seves necessitats. Maria Ángeles Sánchez Conde.
Avui, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar acaba amb la cultura de l'abús i les violacions. Ho fem amb la Laura Ferrer, amb la Mireia Expósito i amb la Sílvia Soliguer. Vàries coses que ens deia la Laura. Aquest dubte perpetu i permanent sobre el testimoni de les dones. Sílvia, això continua? Això... És alguna cosa que sempre es posa en dubte, encara ara, el que pugui dir una noia, no? El que ens deia la Laura, no?
Sí, per desgràcia, tenim un sistema penal que, tot i que s'ha aprovat la llei del sí és sí, en el qual el consentiment és la base angular d'aquesta reforma, tenim un sistema penal caduc en aquest sentit i que posa per davant evidentment la presumpció d'innocència, que és un dret fonamental, no es pot oblidar, però que sí que obliga en moltes situacions a poder a que la víctima hagi de demostrar doncs que realment ha succeït aquest abús sexual, no? I llavors aquí hi ha un decalatge important, tot i que la jurisprudència també va canviant en aquest sentit, i fa que moltes dones en aquest tipus de delictes que evidentment es produeixen a la intimitat quan no hi ha ningú i que és difícil trobar proves, no? Doncs es decideixen al final a no denunciar per no sentir-se qüestionades. I aquest és una qüestió que crec que hem de resoldre i que hi hem de posar-hi molta atenció perquè suposa revictimitzar un altre cop a la víctima, no? I fer-li patir un altre cop la situació per la qual doncs, hi ha hagut de passar. És difícil de resoldre, però crec que hi ha mesures que es poden portar a terme per poder evitar doncs, aquesta doble judicialització d'alguna manera, no? Que ja, si vols en parlarem després, però sí que és veritat que aquest tipus de delictes doncs, es fan difícils de denunciar per aquest motiu.
Laura, què suposa per una noia, 12, 13 anys, eh? Abans dèieu, la primera relació ha sigut un abús, una agressió, no? Què suposa psicològicament per una noia i en el seu futur que li passi això i el segon pas seria i que després a sobre passi per un procés de revictimització?
Doncs si realment una violació... Bueno, jo sempre dic als joves, no? I en el meu jovent que jo treballo i als adults, de què és el pitjor que et poden fer, perquè és una agressió a la teva intimitat físicament, per evidentment, perquè és dintre el teu cos, i emocionalment, perquè és el lloc més íntim que t'agraeixen totalment. Llavors, una de les conseqüències psicològiques és que el nivell emocional queda totalment parat. Val? Ets incapaç de processar, de veure coherentment el que ha passat i pots estar encallada amb una depressió, amb una visió molt pessimista, amb un terror increïble que no et deixa sortir al carrer, a part de totes les seqüeles físiques que et poden haver doncs, destrossat i et poden haver deixat totalment fatal, no? a nivell físic. O sigui que i a nivell també de persona és que et priven la teva llibertat, perquè tu des del moment que tens por que no pots sortir al carrer, que no pots anar aquí i parlar amb les teves amigues o fer això o fer l'altre, és totalment una... Bueno, és estar en una presó, no? Però en societat. I això és el pitjor que li pots fer a una persona, totalment. Llavors tenim nanes joves de que estan molt malament després d'haver passat totes aquestes agressions, inclús que moltes d'aquestes agressions que comentava abans la Mireia han passat dintre de la pròpia casa de la menor. O sigui, imagina't tenir 13 anys i que t'hagin violat en el teu lavabo de cada dia, o el teu llit, a la teva habitació. Vull dir, això és el pitjor de lo pitjor de lo pitjor. Per mi és com dir que ja ni el teu espai físic, la teva casa, és el lloc segur, no? I per tant estem parlant d'una violència molt esperberant, molt bèstia.
Segons l'informe de la Fiscalia, es vincula aquest augment d'agressions sexuals i masclistes, sobretot el fet que els adolescents cada vegada, ho dèieu abans, tenen el seu primer contacte amb el sexe més aviat i el seu aprenentatge sovint es basa en la pornografia a través dels dispositius mòbils. Clar, d'una banda, aquests perills de construir l'imaginari sexual a través de la pornografia, no? Aquesta apologia de la violació, aquesta fantasia al voltant de la violació i aquesta, també, la banalització de tenir relacions sexuals, aquesta hipersexualització, no? Com podem entendre tot això que està passant i que en aquests moments està emergint amb força?
Nosaltres, com, per exemple, quan jo faig les xerrades, no?, amb la mainada, i ahir es n'estava fent una, que érem cicles superiors, és a dir, gent que ja tenia més de 18 anys, no?, i em deien que tenen més de 18 anys, que veuen nens amb 12 i 13, que el consum de pornografia és brutal, i és lo normal, la cosificació de l'home, de la dona. I hem tingut nenes que ens han verbalitzat, doncs, que si no li donaven, depèn de quin tipus de pràctica sexual a la seva parella, doncs els deixava. I se sentia malament perquè elles potser la seva primera relació no volien ser un trio, sinó que volien tenir la seva primera relació normal amb la seva parella, però els forçaven a dir, bueno, doncs portaré algun altre amic, intentarem fer doncs això que t'envio, un enllaç del Pornhub o de qualsevol pàgina d'aquestes, que a més són gratuïtes, no hi ha cap mena de filtre, si no és un pare que té un control parental, un pare o una mare, que quan donem als nostres fills i adolescents un dispositiu obert a tot, té uns perills, o sigui, com tenim molt clar que no els deixarem conduir un cotxe fins que no tinguin 18 anys, si és molt fàcil, amb 10-12 anys ja tenen el seu primer mòbil amb dades il·limitades i sense control parental. Llavors és normal, no? Uh-huh. Fins a un punt que ells vegin que és el més normal del món, si no han parlat amb els seus pares i no han fet cap mena de taller de formació, no se n'ha parlat, perquè encara ara, el 2023, jo crec que poques vegades es parla de temes sexuals a les escoles o en els altres llocs, sinó així, no? Com la Laura, que fa aquesta mena de divulgació. Crec que no és un tema que s'hagi treballat. I nosaltres, a la 5è-6è de primària, els hi comentem que alerta en quines pàgines entren, tenen molta curiositat, els hi fa com entra gràcia i volen saber, perquè volen saber, els nostres fills i filles volen saber, doncs els hi hem d'explicar ja per començar des de casa els pares i predicar amb l'exemple, no? Igual que hem d'educar, no?, prevenir les nenes que vagin alerta. Jo crec que també és molt important educar els nens, depèn de quin tipus d'acció, doncs que s'estan equivocant. Vull dir que s'ha d'educar des de la base, i crec que això està doncs fallant una miqueta. Si és el més, no sé si la Sílvia i la Laura van també per aquí, però el que veiem nosaltres a nivell de Mossos, com fem aquestes xerrades que interactuem amb nens des de 10 anys fins a adolescents i joves de 18-19 anys, és el que ens trobem i verbalitzen. I sobretot, a mi em feia gràcia ahir, perquè estàvem nanos de 18 anys, que trobaven horrorós que amb 13 o amb 10 tinguessin mòbil i fessin tot el que fan, no? I ells en tenien 18, no? I dic, doncs imagineu nosaltres, els adults, no? I a més que estem doncs fent tasques de prevenció, fent divulgació, no?, treballant, esmerçant-nos perquè això, aquests números baixin i desapareixin, i que les dones puguin anar tranquil·les pel carrer, que no els hagin de sentir crits ni ser tocades quan elles no vulguin, no poder sortir de festa i no haver d'enviar un WhatsApp quan arribes a casa dient estic bé, he arribat tranquil·la. No?
Dius, Laura, que hi ha nois que ho justifiquen perquè creuen que no passa res. No? Recordem el cas del Xoques, un youtuber amb més d'un milió i mig de seguidors al seu canal, que explicava les aventures d'un amic que sortia de nit a la cacera de dones a les quals els hagués fet mal alcohol per embolicar-s'hi i vorejava l'apologia de l'abús sexual. Quin és el seu discurs, Laura, d'aquests joves? Hem de pensar que aquests joves, és a dir, entre aquests joves hi pot haver els nostres fills. És a dir, som corresponsables del que està passant.
Sí, és el que dèiem, no? La mirada sempre és en elles, protegir-les, com els formem, com tal... Perdona. Llavors, és com si els agressors fossin aire, no? Com algo intocable, algo que no sabem qui és. No, són els nostres fills, els nostres germans, els nostres pares que han estat educats en aquesta violència permanent, perquè és que només cal mirar Netflix, no? O qualsevol... Avui en dia, socialment, hem banalitzat tant la violència, està a tot arreu, a tot arreu. Mira, justament fa 2 dies vaig anar a veure Avatar amb la meva parella. Als 10 minuts, Elisabet, jo volia aixecar-me, dic, és que m'està fent un atac d'angoixa. O sigui, 3 hores de guerra, 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 guerra. I tothom es va quedar immutat. I dic, però què és això? Que ja hem arribat a normalitzar tant i estar tan tranquils veient aquella violència, aquella... barbaritat que posat en el sexe o no és violència, no? Sí, I una violació és violència, no és sexe. Una violació no és sexe, és violència. Llavors, estem ja que els joves, inclús nosaltres mateixos, és divertit. I jo, que també treballo molt amb jovent cada dia, per ells els violadors estan a la presó, però ells no són dolents. Ells no. Vull dir, ells, els joves, s'ho estan passant bé, estan enviant fotos, i també hi ha un punt de que deia la Mireia, no? Tothom té un mòbil i el mòbil no es pensen que sigui una arma, no? El mòbil és realment com un joc, que puc enviar una paraula, una frase agressiva, però és igual, però és un mòbil. O puc veure una imatge, és una imatge. Es viu com que no, com que és divertit i que és això, un joc, i a veure qui fa què, i ara comparteixo aquesta imatge amb tu i tal, i no tenen la sensació de que la llei estigui al seu costat, ni que puguin arribar a ells anar a la presó, ni que estiguin fent qualsevol acte impunible, no? De que realment pots anar a judici. Llavors, viuen tranquils totalment, no, el jovent, el sí, que sí. Jo em trobo, per tot Catalunya. Jo vaig des de la Jonquera fins a Lleida i Tarragona, i des de cinquè de primària fins a cicles, i és com que ells no són agressors, saps? Que és aquesta la concepció perillosa.
Sí. No ho veuen.
Una violació no és sexe, és violència. Avui a l'Ofici d'Educar acabam la cultura de l'abús i les violacions.
No t'agrado?
Tenim una societat que està malalta, és masclista i violenta. Josep Maria Campistol.
Avui a l'Ofici d'Educar amb la Laura Ferrer, amb la Mireia Expósito i amb la Sílvia Soliguer. Sílvia, tu ets advocada, especialista en violència sexual masclista, deies. Entre aquests joves hi ha la percepció que no hi ha conseqüències legals fortes, que hi ha una certa impunitat.
Sí, penso igual que ha dit la Laura, que hem analitzat la violència en general i la sexual, sobretot, i que, tot i que la llei preveu penes, per mi altes, és a dir, no és que no es penin amb prou força aquests delictes, sí que és veritat que hi ha aquesta sensació d'impunitat perquè hi ha hagut aquesta banalització. No, per exemple, si agafem el cas d'en Dani Alves, que ara està en boca de tothom, veurem com s'humanitza aquest presumpte agressor, no? D'alguna manera s'explica qui és, una persona coneguda, amb poder, que té família, que és un jugador de futbol conegut, i per altra banda se'ns ven la imatge de l'agressor com una persona, doncs, que és marginada, que la podem trobar només pel carrer, i com ha dit la Laura, això no és veritat. Vull dir, els tenim a casa, els tenim a pertot arreu, els tenim a la feina, i aquest discurs també fa molt mal, no? Perquè llavors hi ha aquesta sensació de que, bueno, potser ja comés una agressió sexual, però que ben parit que és aquest paio, no? I aquí tenim un problema com a societat també que hem de resoldre.
I que no vol dir tots els homes són iguals, tots els homes actuarien de la mateixa manera. És a dir, no és una guerra de gèneres.
Exacte, no és contra ningú, sinó que és a favor de les dones o dels menors, que en aquest moment és qui pateix aquest tipus de violència. Jo crec que això també és fruit del patriarcat, no? De manera molt, molt, molt clara, i que hi ha d'haver-hi un canvi de paradigma per poder resoldre aquesta situació des de tots els àmbits. Per tant, no crec que hi hagi impunitat, sinó una sensació a la societat de que aquest tipus de comportaments s'han normalitzat, i que llavors aquí, doncs, hi entra també la relació humana, no? Vull dir, fins a quin punt una dona no pot utilitzar el seu cos quan li dona la gana, per exemple, no? Perquè, clar, la contraposició que no et passi res, que siguis una bona noia, no? Per exemple, i això també és un discurs que crec que hem de posar sobre la taula.
Sílvia, il·lustra'ns, la nova llei del només sí és sí. Ja ens hem perdut, perquè sí. Era tan important el consentiment, i resulta que per culpa d'aquesta llei resulta que estan sortint agressors al carrer. En quin punt estem? I què és el que hauria de ser important aquí? Il·lustra'ns.
Sí, a veure, s'ha pretès, i jo crec que amb bon criteri, no? Penalitzar tot el que sigui un atemptat contra la llibertat sexual, no? A partir d'ara han desaparegut la diferenciació que hi havia entre l'abús i l'agressió sexual, tot ha passat a ser una agressió sexual, i s'han hagut de modificar les penes, algunes a la baixa i les altres a l'alta, vale? Llavors entenc que aquestes revisions de sentència que hi ha hagut, perquè la llei preveu en el nostre sistema jurídic que s'ha d'aplicar la llei més favorable el penat, no, en aquest cas, el que ja ha sigut condemnat, ha fet que algunes penes mínimes s'hagin rebaixat, és a dir, en algunes situacions on no hi ha hagut cap... per dir-ho d'alguna manera simple, que no hi ha hagut cap agreujant, no? Doncs s'hagin rebaixat les penes a la mínima. I això ha fet, doncs, clar, que hi hagi hagut un ressò social molt important i que és una cosa que jo entenc que s'hauria d'haver previst, no? Tot i que la quantitat de sentències que revisen són mínimes, encara que, doncs, tinguin tant de ressò.
Situem-nos, cadascun des del vostre vessant, conseqüències jurídiques quan hi ha una agressió sexual. És a dir, quan un jove comet una agressió sexual... això té conseqüències? No les té? Quines són exactament les conseqüències? Perquè, per exemple, hem sentit casos de submissió química. És a dir, si es comet una submissió química amb una noia, això quines conseqüències té en funció de si ets menor o major d'edat? Situem-nos una mica.
Bueno, primer dir que el nostre ordenament jurídic considera que les persones fins als 14 anys, els nois i noies, fins als 14 anys són inimputables. Això vol dir que no se'ls pot jutjar. Sigui, hi ha una altra sèrie de mesures que es poden adoptar per part de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, i també els serveis socials per fer un seguiment familiar, escolar, d'aquests menors, inclús un canvi de custòdia, si es considera, però no se'ls pot portar a judici. A partir dels 14 anys, a partir dels 16 anys sí que se'ls pot jutjar, i les conseqüències són depenent de si són majors o menors d'edat. No? Hi ha una llei penal del menor, que és la que regula doncs, la responsabilitat dels menors fins als 18 i que s'aplica en aquests menors, i a partir dels 18 sí que hi ha, doncs, la llei el codi penal, que s'aplica, doncs, de manera ja a tots els majors d'edat. No? Des del punt de vista penal ens trobem amb aquesta situació. Mm-hmm.
I en el cas, per exemple, imagino que, Laura, tu te trobes casos a consulta. Mireia, tu trobes casos de casos que ha passat això, exactament. Submissió química, és a dir, d'agressions sexuals. Tot això, quines conseqüències té?
Amb la nova llei del sí o sí, potser això la Cília ens podrà il·lustrar una mica més, no? Ja ho contemplo. O sigui, fins ara podia ser un agreujant, no? Si sota les influències de l'alcohol, drogues o submissió química, doncs era un agreujant d'haver, no, aprofitat. I ara amb la llei del consentiment, que està així, que estem esperant a veure si se reforma o no reforma, ja s'inclou. O sigui, el consentiment passa sempre perquè hi hagi un sí. Jo, quan explico això a la mainada, sobretot els dic, si jo m'aixeco al matí i he quedat amb la meva parella i tinc ganes, no, de mantenir la relació sexual a les 10 del matí, cap problema, però si a les 10 i 10 no em trobo bé, em marejo i quedo inconscient a terra, ja no hi ha consentiment. M'hagi donat un mareig o algú m'hagi posat alguna cosa a la beguda. Si el consentiment ha de ser en el moment i en el lloc, i no perquè un dia he de donar consentiment un cap de setmana per estar amb aquella persona que he conegut i ens hem agradat a la discoteca o el lloc on te socialitzo, ja d'ara endavant sempre serà així. És a dir, sempre hi ha d'haver el consentiment en el moment i en el lloc. I això és el que intentem, doncs, informar i fer prevenció d'aquests temes.
Laura, ens deia fa uns dies una noia, en un programa que vam fer especial, una noia jove, menor, deia, jo vigilaré el got, el meu i el de les meves amigues, a mi no em passarà res. N'hi ha prou en vigilar el got?
No, reina. No, perquè evidentment ho saben fer, no te n'enteres, i és un abús, no? Realment, vull dir, és una violació contra la teva intimitat de veure, de que tu no estàs decidint veure allò i t'ho estan forçant, no? I t'han enganyat. Per això no és suficient, això. El tema és de realment estar molt pendent del teu got, d'estar amb les teves amigues, de si tu tens una sensació que estàs en un lloc incòmode, de que no estàs amb gent a gust, de que dius, ui, això està passant algo raro, doncs marxar, no? Tenir una connexió bona amb els teus sentiments és l'alarma primera que tothom hauria d'estar educat amb això, amb gestió emocional. A vegades no és tant vigilem o que les nenes facin defensa personal, no? Que molta gent està focat a això, sinó de dir, no, fem gestió emocional a tothom. I si un nen està connectat amb les seves emocions, ja no seria un agressor, perquè tu no disfrutes quan una persona s'ho està passant malament. I no hi hauria víctimes, perquè des del moment que tu estàs en una situació incòmoda o que dius, ui, aquí està passant alguna cosa, marxes. Per això és tan important el tema de prevenció d'abús sexual des dels 2-3 anyets, que a vegades ens pensem que és algo que hem de dir a l'adolescència, no? O quan som adults. No. Des d'una criatura de 3 anys o 2 anys ja pot entendre que el lavabo només se l'ajuda, no?, per netejar els genitals. Vull dir que pot haver-hi molta... prevenció d'abús sexual des de ben menor, que això, si es fa bé, la base és bona, llavors són adolescents capaços de tenir relacions sexuals i relacions humanes i relacions sanes, no, que diem, no tan tòxiques, com ara està molt de moda dir, plaents, perquè realment som animals socials i ens relacionem per tenir plaer. Llavors, des del moment que això no quadra, que l'objectiu ja no és que m'ho estic passant bé, aquí ja tothom hauria de tenir aquesta alarma interna, tot el jovent, per dir, ups, marxo d'aquí, canvio d'amistats, a aquest centre no estic bé, i llavors això seria, per mi, la principal manera de vigilar. Per afegir això que ha dit de la Mireia, de consentiment, és molt correcte tot el que diu ella, i també vull afegir que ara s'està parlant molt sobre el tema del consensuament, perquè el consentiment porta implícit que una persona pregunta i l'altra pot dir sí o no, no? Per tant, és com que només té el poder una persona i l'altra s'adapta. Llavors, amb el consensuament, aquesta persona, aquest nom, s'observa que les dues persones tenen el mateix dret de decidir, de parlar i de dir què els hi ve de gust i què volen fer. No tant d'una persona proposa i l'altra diu sí o no, sinó que el consensuament és un concepte nou que està sorgint ara i per mi és molt més potent que el consentiment, no? Tot i que el consentiment és útil per fer les lleis, no? Per poder pactar, per poder veure la pena si hi ha hagut un abús i una violació, però sí que el consensuament cada vegada amb el jovent jo estic com aplicant-lo més i explicant-lo més perquè elles també han de decidir què volen fer amb el seu cos, amb qui, quan, com, per què, no? No sempre com Estrellita de Mar i dir, vale, això em ve de gust? Sí, no. I l'altre com que inclús dèiem el machisme i el patriarcat, en ells tampoc no els hi fa un favor, perquè els nanos diuen, és que tot ho he de fer jo, no? Vull dir, el pes aquest de ser el mascle no els agrada a cap noi, no? O haver de fer-me el machito per ser acceptat dintre dels iguals, haver de dir que m'he liat amb no sé quantes noies perquè llavors soc un noi de veritat. Tot això perjudica a tothom, i principalment als nois. Llavors, hem de fer una revisió estructural total de la societat, però no, des de infància fins a la gent adulta. Sí, sí. Vull dir,
acabar amb la cultura de l'abús i les violacions. Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement.
Una miqueta d'empatia.
Les agressions sexuals més greus les perpetra un home de l'entorn de la víctima, Tània Verge.
Abans ens dèieu que s'estan donant, bueno, hi ha un estudi que apunta que s'estan donant molts casos entre menors, no? Un menor que hagi fet una agressió sexual, i abans dèiem, no? No va a la presó, no? Què és el que es fa amb aquest menor per entendre que aquella no és una bona pauta i que ha de reestructurar la seva manera de relacionar-se, no?
Sí, a nivell de Fiscalia de Menors, de lo que és ja reforma, és a dir, que és un menor de 14 anys al qual ja se'l pot, no, jutjar i se'l pot condemnar, existeixen el que són els equips tècnics, que hi ha psicòlegs, hi ha educadors, a part de la jutgessa en aquest cas, o Fiscalia, o sigui, ja tothom representat, però sí que tenen, a diferència de lo que és el dret adult, diguéssim, el Codi Penal i els jutjats dels adults, doncs tenen aquests equips tècnics que fan aquest acompanyament, perquè no hem d'oblidar que la funció que té tant la presó, no, de grans, diguéssim, com el tema de menors, és la reeducació i la reinserció a la societat, és a dir, que es fa un treball pedagògic, psicològic i d'acompanyament de fer veure que aquestes conductes que han fet, evidentment, a part que són delictes, doncs estan mal fetes, potser arrascant també a través de les famílies, amb serveis socials, mirant, posar la lupa, què ha passat en aquell infant que a 14 anys ens està agredint sexualment, que potser també és que ell ha sigut víctima a casa d'abusos o de situacions que ha vist, això també passa amb la violència masclista, amb el que són els maltractaments, i anar a la base una mica entre serveis socials, aquests equips, no, d'atenció que hi ha que treballen amb els jutjats, i intentar, doncs, fer veure aquesta adolescent, aquest noi, que evidentment les relacions sexoafectives passen per un altre mirall, passen per una altra manera de fer, bàsicament, a part de la pena que li pot imposar en aquest cas la jutgessa o jutge de menors que tinguem en el territori que estem treballant, no?
I Sílvia, si un adolescent comparteix imatges sexuals no consentides, quines conseqüències té això? Això, doncs té, per dir-ho, aquells que potser de manera que creguin que no té importància, també, saps?
Sí, doncs estaria cometent un delicte. S'està parlant molt del sexting, que és aquest compartir contingut eròtic o sexual amb tercer sense autorització, i això implica, doncs, una pena de presó.
Atenció, pena de presó si un...
Sí.
Bueno, si s'han compartit imatges sexuals no consentides.
Exacte.
Però això diríem que passa. És a dir, us deveu trobar a Mossos casos contínuament, no?
Sí, nosaltres a les escoles que fem moltíssima pedagogia, que després si un cas ja en parlarem, les formacions que fem, sí que tenim molt, molt, molt clar, jo aquestes xerrades les faig des de l'any 2007, estem al 2023, i sempre els dic, tenim els mateixos problemes amb el tema de les fotografies i els vídeos. I una foto o un vídeo on hi hagi menors practicant sexe, si s'han gravat sense els seus consentiments, si la persona l'ha enviat perquè és la seva parella al moment i s'enfaden perquè les relacions quan tenen 12 o 13 anys duren un mes, al cap d'un mes doncs tallen i ja en tenen un altre o no, o estan soles o fan el que volen. Aquest fet de reenviar i de tenir en els seus dispositius fotografies i vídeos de menors despullats es pot tipificar fins i tot, si no m'equivoco, Sílvia, com a pornografia, tinença de pornografia infantil, que és un delicte, com molt bé deia la Sílvia, penat amb penes de presó. És a dir, en aquest cas seria internament en centres de menors, perquè parlem de menors d'edat. I clar, no pot ser, i nosaltres els expliquem les conseqüències que té, no és una broma, no és que ara mira, l'envio en el grup d'aquests de primer C perquè la coneixen, o la penjo en el grup de petanca, o de vòlei, o de bàsquet, sinó que fer això té unes conseqüències. Si una foto que envio en viu, perdo el control totalment. I aquella víctima, quan després els pares venen a comissaria a denunciar, perquè això, evidentment s'ha de denunciar, tallar la distribució d'aquestes fotografies costa moltíssim. Qualsevol es pot haver fet una captura de pantalla, ho poden haver imprès, li poden tornar a posar a classe, que hem tingut casos nosaltres que hem portat, que la nena arriba a classe i trobar-se la seva foto despullada clavada a la pissarra de l'institut. Aquestes nenes estan de 15 dies a 3 setmanes que no volen saber res de l'institut, que a més quan hi tornen estan assenyalades. I sempre ho diguem, elles són les víctimes. Sou víctimes. No sou insults que han rebut, amenaces que han rebut, sinó que sou víctimes i teniu dret a tornar entre l'institut i que la gent doncs, us tracti com sou, les víctimes. I en aquest cas sí que ens hi hem trobat.
Laura, Mireia, Sílvia, com es pot aturar tot això?
Doncs fent un replantejament, jo crec, estructural, de dir què estem fent amb els nostres nens que està passant això. Treure el foc de les dones i de les nenes i educar-les amb tot això de que dèiem defensa personal i tal, de dir, vale, com estem educant ara, això va malament. Portem segles així. Vale, doncs anem a mirar bé. Però no només l'escola, O sigui, tots els adults, tota la mirada, totes les sèries que veiem, les pel·lícules, és que és tan, tan, tan profund, està tot arreu, la violència implícita tot arreu, que al final el que estem és desconnectats de nosaltres mateixos, i jo crec que s'ha de fer un treball estructural i transversal i de tots els nivells i tots els angles per fer que les persones tornin a ser humanes.
Què feu a Mossos, Mireia? Abans deies de la prevenció. I amb què et trobes, no? Perquè suposo que deuen parlar i deuen dir, a mi m'ha passat això, a mi m'ha passat allò.
Parlen molt. Nosaltres fem xerrades a primer, segon d'ESO d'internet segura, que ja parlem de tots aquests temes que dèiem amb la Laura i la Sílvia del tema del sexting. Parlem a quart d'ESO de xerrades de violència masclista perquè tinguin uns indicadors d'abús, i ho fem a quart d'ESO perquè encara els tenim tots escolaritzats perquè s'acaba l'etapa de formació obligatòria, i després a cicles i a batxillerat els estem oferint una xerrada que és nova d'enguany, que és de violències sexuals, i aquí sí que com que ja som una mica més grans i han pogut tenir problemes en entorns d'oci, perquè primer d'ESO evidentment no surten i discoteques no hi van, tenen altres temes més de xarxa, però les noies ja, com el grup que estàvem aquestes setmanes fent, que eren de cicles formatius, amb 18 i 19 anys sí que s'han trobat doncs, moltes coses en discoteques, de que els hi han tocat el cul, de que els han magrejades, els hi diuen coses sense el seu consentiment, no, pel sol fet de vestir-se i maquillar-se una mica doncs ja, no, els nois ja es creuen amb dret de poder-los dir de tot, i que ens trobem, quan jo poso exemples d'un PowerPoint que els hi passem i d'uns vídeos que tenim editats al cos de Mossos d'Esquadra, els dic, us heu sentit reflexades amb això? I totes diuen sí. I en els nois, com moltes vegades tinc un públic molt, molt masculí, sempre els dic, és que aquesta xerrada, perquè primer veuen així com, parlarem de violències masclistes, clar, és la violència que exerceix l'home cap a la dona, i això els hi deixo molt clar. I els dic, a més, vosaltres podeu ser testimonis, perquè podeu sortir amb una colla d'amigues i podeu ser testimonis de que hi hagi una noia a la colla que estigui passant això, que estigui en una relació, doncs, d'aquestes de submissió, de que vosaltres ho veieu, doncs ajudeu-la, perquè la víctima és l'última que per vergonya, perquè té una relació de dependència emocional molt forta, i més aquestes edats, i és incapaç d'identificar que són comportaments d'abús, i els dic que necessitem també la seva mirada, com a nois, el que deia, no? La Laura, amb aquests que se senten també, que ells de vegades no volen ser tampoc els masclistes i els xulitos, doncs és això de dir, ei, cuidado, vosaltres podeu ser germans, podeu ser fills, i podeu ser testimonis de noies i familiars que els estigui passant això. I llavors, quan fas aquesta reflexió, ja veus que tot l'auditori ja canvien, clar, et miren, i ja te'ls guanyes una miqueta, no?, cap al teu terreny, perquè el que ens interessa és com més formació hi hagi, més prevenció hi hagi, i puguin detectar de ben petits, de dir, ei, cuidado, que aquestes situacions, no, això no és normal.
Clar.
I sí, sí, tenim molts exemples i molts casos que ells mateixos expliquen.
Compartir imatges sexuals no consentides no és una broma, té conseqüències penals. Acabar amb la cultura de l'abús i les violacions a l'Ofici d'Educar.
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
La cultura de la violació ha arribat a nivells molt cruels i s'estén com la pólvora a través d'internet. Amparo Díaz.
Laura, Mireia, Sílvia, què demanaríeu a l'escola, a les administracions, als responsables polítics i als pares i mares, que som els que hem de fer aquest control parental?
A nivell judicial, jo crec que hi ha coses que es poden fer i que es podrien posar en marxa per evitar, per una part, que les víctimes es sentissin qüestionades, no?, i que pogués ser més àgil tot el procediment, no? Hi ha una sèrie de mesures, com ara la prova preconstituïda, que es grava i, per tant, fa que la víctima no hagi de declarar 2 o 3 vegades en diferents seus, policial, judicial, el judici, per exemple, i es podria fer a través de mitjans digitals per evitar, doncs, que hi hagués aquesta confrontació també en el moment del judici. També podríem demanar més agilitat a l'hora de resoldre els procediments, perquè tenim casos que duren anys, i llavors, mentre no s'ha tancat aquest capítol, la víctima tampoc pot passar pàgina d'aquest fet. Amb menors seria necessari crear uns espais protegits, perquè els menors i els adolescents, doncs els infants i els adolescents, no haguessin de passar per diferents àmbits durant tot aquest via crucis judicial, no? Per exemple, hi ha un projecte molt bonic a Islàndia que es diu Barnaus, que és com una casa dels nens i els adolescents, on els menors poden gestionar tot aquest abús sexual sense haver-lo de reviure de manera continuada, i amb un entorn amigable i confortable, doncs, que se sentin segurs. Per tant, hi haurien a nivell judicial, penso jo, i d'administracions, coses per fer, ja no tant poder per evitar en aquest moment, en aquest cas, els abusos, no?, que això és una qüestió més estructural i que crec que ja és de tota la societat que hi hem d'estar implicats, sinó a nivell judicial, doncs, coses que es podrien fer perquè la cosa fos més àgil.
Laura i Mireia, acabem amb vosaltres. Alguna cosa que ens haguem deixat de dir? De què demanaríeu?
Jo demanaria, sobretot, no, als pares i mares d'aquests nens tan petitets, que quan jo vaig a 5è de primària, la Laura també, ens aixeca un 70% de la mà a la classe quan pregunta si tenen un dispositiu mòbil i qui té control parental, pràcticament és nul. Per tant, acompanyar els nostres adolescents, formar-los, qualsevol dubte que tinguin, nosaltres sempre tenim les portes obertes, demanar formació, i el que deia la Sílvia també, no, a nivell judicial, doncs, que hi hagi una mica també d'acompanyament, i que no estan sols, que no és una feina fàcil, evidentment, la de fer de pare i de fer de mare, que no ens n'ensenyen, però que si ho fem hem de ser molt curosos, perquè és la societat que està pujant, i això, si no ho canviem, si no canviem, no, aquest patriarcat que fa tants anys que ens acompanya, aquesta sensació de que no em creuran si ho explico, no? Jo, i parlem moltes vegades amb nanes que diuen, no, però és que jo vaig a una comissaria i explico depèn de què, i clar, jo si he begut un cubata no em creuran, no? I replantejar tot això, i que, no, que siguin valentes, que denunciïn, que ho expliquin i que busquin ajuda, perquè n'hi ha i se'n pot sortir.
Laura,
jo, sí,
digues.
Jo tinc ganes de dir que a nivell de govern, no? Almenys jo, que no estic tant en la part jurídica, tinc la sensació de que potser és com que el govern s'emplena una mica, no, la boca amb això de les lleis, de consentiment i tal, però no hi ha una acció real de filtrar, vale, quines imatges surten a la tele, què surt a la ràdio, com enfoquem les... o sigui, que tot el periodisme d'Espanya, per exemple, doncs que les notícies puguin ser passades abans per un filtre de sexisme i, si no, del tema aquest que deia la Sílvia de revictimitzar una altra vegada la víctima, que avui en dia encara el periodisme ja ho sabem, no?, de que els titulars són vergonyosos, molts, doncs realment que el govern pugui posar mà en aquest nivell de la formació perquè després les famílies ho tinguin una miqueta més fàcil. I l'altre dia estava en una escola, no?, precisament fent una xerrada amb famílies de com acompanyar la sexualitat en P4 i P5, per tant 4 o 5 anyets, i un pare em deia, clar, és que jo em fa preguntes d'aquestes de sexualitat i bueno, li canvio el tema perquè no sé què respondre, no? I jo dic, vale, cap problema, no saps? Doncs forma't. Llavors jo diria a totes les famílies, formeu-vos, és normal, no ho sabeu fer, esteu nerviosos perquè no vau rebre una bona educació sexual, perquè no hi era en aquell moment, però ara, avui en dia, tenim molts recursos, tenim molts llibres, tenim moltes persones professionals d'això que us poden ajudar, i lo important és que vosaltres, que esteu dia a dia amb els vostres infants, sou les persones claus, referents, per ajudar-los a fer una visió crítica de tot el que veuen, i que quan els arribi unes imatges pornogràfiques o unes imatges de violència, o estiguin presenciant a la classe una situació de violència, que siguin prou crítics per dir, això no és normal, això no està bé, i prenc acció. Aturo l'enviament de fotos, aturo el comentari masclista del meu company, aturo, i vaig, i entre tots, reconduir aquesta societat cap a una societat més conscient i més justa. Però el que sí que hem de fer és ajudar les famílies, perquè les famílies ho tenen molt difícil. Diuen, és que clar, és que se me'n va de les mans, a mi em diuen, no? Uh-huh. És que no puc aturar-ho amb tot. És tan forta la pressió del mòbil, és tan fort tot el que veuen, que jo...
I la por, no? Que les nostres filles surtin al carrer. Què pot passar?
Totalment. Mira, un dia fa anys ja una noia em va dir, mira, el dia que jo, com a dona, pugui fer autostop, o sigui, la volta al món fent autostop, en aquell moment haurem arribat a la igualtat de gènere. Perquè jo, per simple fet de tenir una condició de dona, jo mai ho podré fer. I, en canvi, jo tinc un amic que ho va fer-ho. Llavors, és aquesta diferenciació, que no tenim els mateixos drets només pel fet físic, no? I de gènere. Llavors, és molt important canviar aquesta mirada i que jo pugui sentir-me lliure. I avui en dia no està així.
Acabar amb la cultura de l'abús i de les violacions. Avui n'hem parlat amb la Laura Ferrer, amb la Mireia Expósito Barris i amb la Sílvia Soliguer. Gràcies a totes vosaltres. Esperem haver posat el nostre granet de sorra per realment acabar amb aquesta cultura de l'abús i de les violacions. Una forta abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Merci, Elisabet.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui amb el Jaume Centelles, Paraules de caramel, de Gonzalo Moure.
Hola, què tal? És un llibre d'aquells que diem imprescindible.
Ah, sí?
L'hem triat perquè avui fa 200 programes que fem la secció Llibres per somiar.
Okay.
I, per tant, aquest és dels imprescindibles. I estic content perquè l'han traduït al català, que es va publicar fa 20 anys, Paraules de caramelo, i ara la podem llegir en català, Paraules de caramel. És la història que comença molt potent. Bueno, de fet, la primera frase ja t'explica de què va. Diu, hi havia una vegada un nen sord que estimava un camell. El nen es deia Cori, i tot i que no podia saber-ho perquè no hi sentia gens, la història aquesta, d'un nen sord, sormut, efectivament, que viu en un camp de refugiats del poble sarauí. En Gonzalo Moure, que és l'autor, va molt sovint col·labora amb aquestes associacions d'ajuda al poble sarauí, i per tant d'allà treu molt de material. És una història molt tendra, molt dolça, que està, doncs, ja t'ho pots imaginar, situada en Esmara, en un camp de refugiats on hi ha, doncs, calor, arena i camells. És la història d'aquest nen sord que no sent i no parla, i aleshores sap que ell es diu llavis boca oberta, llavis oberts, no? És Cori, és quan veu la mare que li diu això, és, tu et dius així, Cori, no sap res més. Però va a una escola d'allà del campament, una escola especial per nens muts, per nens sords, per nens secs, etc. I de camí de la seva jaima fins a l'escola passa per on estan els animals, les cabres, etc. i els camells. I ell està fascinat perquè vol algun dia muntar un camell com fan els altres joves. I si fixa que hi ha una camella que està molt grossa i la mira i cada dia la va resseguint, fins que un dia aquella camella ja està prima i al seu costat hi ha un camell molt petitet. Llavors, ell no sap, el Corey no sap que els camells no parlen, però com remuguen i mouen tot el dia la boca, es pensa que també parlen. I aleshores ell es fa molt amic d'aquest petit camell que acaba de néixer i li posa de nom Carmel, que és pel color que té. I aquesta és la relació entre ell i el camell. El camell mou els llavis i ell imagina, té aquest món fantàstic imaginari que li està parlant. Paral·lelament, allà a l'escola, la mestra, que és un personatge principal en aquesta novel·la, l'ensenya a escriure, perquè ell vol escriure. I un dia escriu aquesta frase, un dia que hi ha un eclipsi, ell escriu: el sol i la lluna s'estimen i per això s'uneixen al cel. Ostres, i la mare li diu: això ho has inventat tu? Diu: no, això m'ho ha dit en Caramel, són paraules del camell. I aquesta amistat va durant mesos, setmanes, fins que anys, potser, fins que el camell es va fent gran, i quan un camell es fa gran poden passar dues coses: que sigui femella i per tant se'l queden, i si és mascle, com és el cas d'aquest, la carn de camell mascle adult és molt dura i no es pot menjar. Per tant, el que fan és, abans que es faci gran, t'ho pots imaginar. Gran llibre, Paraules de Caramel, un imprescindible, molt recomanable.
I la pregunta del concurs dels llibres per somiar és...
Quina pregunta podríem fer? Molt fàcil. Podríem preguntar com es diu el noi, el prota?
Com es diu el nen protagonista del relat? Respostes a l'oficiededucar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del concurs de la darrera edició, la Rosa Soler, que s'emporta en Charlie Brown i companyia.
Molt bé.
Doncs Jaume Centelles, quina història més bonica ens has portat avui? Ets un expert en camells, no ho sabia, això.
No he pujat mai, La veritat és que no he pujat mai. I sí, conec gent que ha anat, per exemple, allà al Teide, sí, no? I feien excursions amb camell i diuen que és divertit. Jo no sé si m'atreviria. Yeah. Cavall sí, veus? Cavall sí que...
Jaume Centelles, petons de camell.
Vinga, igualment.
Fins una altra. Adéu.
No m'agraden les etiquetes.
La setmana vinent, com puc saber si el meu fill té un TDAH? Acabem amb diluvi. I tu, sols tu, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, la Rosa Silluí i el Pep Lluís Blázquez. I fins la setmana vinent.
amar los teus enemics.